benvinguts i benvingudes. Una setmana més, això és Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio. Com cada setmana, un servidor, Dani Castillo, fem-vos companyia en el programa, en el vostre programa de les mogudes paranormals, les mogudes rares, com cada dijous, aquí a 11:45 de la nit, Temps Ombrívol. Canal 20 Ràdio. I recorda, si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda, Temps Ombrívol. Com sempre farem un repasset a les notícies més estrafolàries, més misterioses de l'última setmana i acompanyats de la millor música estranya de tots els temps, psicodèlica, rara, el que sigui. Avui us porto un personatge que en el seu moment li va donar per relaxar-se d'una forma brutal i es va inventar una cosa que li diuen ambient. I ja parlem de músiques, músiques d'aquelles que fan com connectar, no? amb el teu entorn immediat, amb el teu ambient. Si estàs en una habitació, doncs sentir una música que et connecta amb l'ambient que hi ha en aquella habitació. Estic parlant del Brian Eno. I sí, amb el seu nom complet, Brian Peter George Saint Jean Le Baptiste de La Salle Eno. Vigileu amb el nom, per agafar només Brian i Eno. Brian Eno, nascut el 15 de maig de 1948 a Woodbridge, a Suffolk, Gran Bretanya. És un teclista i compositor de música electrònica que va començar la seva carrera tocant amb Roxy Music i després continuar la seva carrera brillant, alternant àlbums en solitari amb discos enregistrats amb altres artistes. Eno ha treballat també com a productor per als diversos artistes i grups musicals i la seva producció musical és molt eclèctica. Ha publicat discos amb un estil proper a la música pop, mentre en d'altres ha posat els fonaments d'estil de música de la música ambient, que és el que dèiem, inventat per ell mateix i que ha esdevingut sinònim de la música New Age. L'any 1996, Brian Eno va ser un dels fundadors de la Long Now Foundation amb la finalitat d'ensenyar a la gent a pensar sobre el futur de la societat a molt llarg termini. És columnista del diari anglès The Observer i el Brian Eno és un personatge que ha fet, ja us dic, discos que et traslladen a un ambient relacionat amb allò que tens al teu entorn immediat i anirem ara a l'etapa d'aquest senyor, d'aquest Brian Eno, de principis dels 70, la primera meitat dels anys 70 de la dècada passada, quan li va donar aquest rampell de començar a fer música ambient relacionada amb aquest ambient proper, no? El 1974 Eno enregistra un nou disc, Taking Tiger Mountain, un disc essencialment rock. Sí, el tio ve del rock, recordeu, estem parlant d'un dels membres de Roxy Music, que continuava i aprofundia la línia marcada per Here Come the Blam, de, a veure si ho he dit bé, Here Come the Barn, perdó, Jets, per un any després publicar tres discos molt més orientats cap a la música electrònica. Es tracta d'Another Green World, un dels discos més influents d'Eno, amb abundància d'instruments electrònics i majoria de peces instrumentals i tranquil·les. Després també tenim el Discreet Music, que marca l'inici de la seva sèrie Ambient, i una nova cooperació amb Robert Fripp, Evening Star, seguida d'una gira europea. El mateix Eno explica a les notes interiors de Discreet Music quan va descobrir la noció de la música ambiental. Sembla que va tenir un problema que el va tenir tancat en una habitació fent repòs i un dia que intentava posar un disc que li havia regalat una amiga d'ARPA, no va acabar de col·locar-lo bé, sonava molt fluixet, no es va veure amb cor de tornar-se a aixecar perquè tenia moltes dificultats i es va tirar una bona estona allà sentint aquella música molt, molt fluixeta i llavors va quedar com extasiat, diguem-ho així, per l'ambient de l'habitació amb aquella música fluixeta d'ARPA. Avui portem el Discreet Music i és un disc, com dic, doncs primerenc, dels primers que va fer ell amb aquest rotllo de la música ambient, i crec que val la pena doncs, fer una pausa en aquest autor, ja que és, doncs, ja dic, pioner en aquest tipus de música, que sempre va bé per llegir una estoneta, per prendre un cafè tranquil·lament o per mirar per la finestra directament. Brian Eno en aquest Discreet Music, que sentirem en tres trossos, molt més llarg que el disc, però avui només sentirem doncs, tres trossets del disc. Endavant! Thank you. som-hi! Som-hi amb aquesta actualitat que fa por. Fixeu-vos que tornem un altre cop a Mart amb aquesta nau, amb el rover Perseverance, perquè està donant xitxa, està donant que parlar. El rover Perseverance que ara ha fotografiat un ocell volant a Mart. Sí. El Planeta Vermell ens ha brindat algunes sorpreses recents des que el rover Perseverance de la NASA va arribar a Mart, però ara ha captat inesperadament alguna cosa fora del comú. Baixa resolució, això sí, per tant no es pot veure gaire clar què és. La imatge va ser presa amb la seva càmera de navegació esquerra, que està integrada en la rover NavCam el mes de març. El rover Mars Perseverance de la NASA va adquirir aquesta imatge utilitzant la seva càmera de navegació esquerra integrada, que són les explicacions que ha donat la companyia, diguem-ho així, la NASA, sobre aquesta imatge. Sembla que la càmera està situada a la part alta del pal del rover i ajuda a conduir. Tot, com es pot apreciar en les imatges, l'estrany objecte no és una partícula de pols, és a la lent de la càmera, diguem, no és una taqueta de pols a la lent de la càmera, considerant que es van prendre 4 fotografies al mateix temps, revelant que l'objecte només es materialitza a la tercera foto. Per tant, no és una cosa que està fixa, sinó que passa per allà. I com era d'esperar, a la instantània ha provocat un gran enrenou a la comunitat ufològica i conspirativa, on alguns experts han començat a entregar-nos per capítols les seves teories. Els ufòlegs asseguren que clarament es tracta d'una nau extraterrestre o més aviat marciana que està seguint l'evolució dels rovers que han desplegat les diferents agències espacials al seu territori. Una altra possibilitat és que sigui un dron de fabricació terrestre i que demostra que fa anys que hi ha colònies d'humans al planeta vermell. Això seria la teoria de conspiració una mica més esbojarrada, però no tots estan convençuts que aquesta sigui l'explicació. Els teòrics de la conspiració també asseguren que l'anomalia en el cel podria ser un ocell, però no una au marciana, sinó terrestre, com ja vam publicar o ja vam comentar anteriorment en algun programa d'altres temporades. Sembla que podria ser una teoria que alguna de les missions en arribar a Mart han deixat allà algunes espècies terrestres. Bueno, això també seria una mica esbojarrat. Sembla que els teòrics de la conspiració tiren cap a aquesta via perquè la Perseverance, des que ha arribat a Mart, ha estat registrant tot tipus d'anomalies inexplicables. Objectes brillants en petits monticles, un crani possiblement d'algun tipus d'ésser marcià amb la boca oberta i fins i tot un objecte petit rodó deixant un rastre a uns petits passos darrere d'ell. No sabem què és, no sabem si és algun tipus de vida marciana, si és un ocell d'allà, si és una nau, jo què sé. La qüestió és que tenim aquesta imatge, la NASA no s'ha pronunciat sobre l'estrany albirament i sembla que no ho faran, per tant queda en l'aire. Ja investigarem una miqueta més sobre aquest tema, perquè Déu-n'hi-do, vés a saber què trobem al final ja a Mart. Anem a sentir un trosset més del Discreet Music de Brian Eno del 1975. Endavant! premi! Ja som aquí un altre cop. Temps Omprimo, el teu programa de la Sabuda Rara. Recorda, cada setmana fent companyia dijous a 2:15 de la nit i si sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Omprimo, aquí, a Canal 20 Ràdio. Un servidor, el Dani Castillo. I fixeu-vos que porto ara una dibuixant de manga que va escriure el 1999, un llibre amb una sèrie de somnis profètics i sembla que alguns d'ells ja s'han complert. Parlem de la Ryo Tatsuki, una dibuixant japonesa, una mangaka, que seria doncs, com s'anomenen els dibuixants dels mangas, una mangaka, que va debutar com a creadora de manga el 1975 i des de 1980, en endavant doncs, no ha parat de treballar. Va afirmar haver experimentat, a més, somnis premonitoris en repetides ocasions i va decidir registrar-los en un quadern de diaris de somnis. El 1999 va decidir recopilar les més inquietants, els somnis més inquietants en un llibre que va titular El futur que vaig veure. Algunes d'aquestes premonicions ja havien passat quan es va publicar el llibre, com el terratrèmol de Kobe de 1995 o la mort de Freddie Mercury el 1991. No obstant això, no va ser fins als 12 anys després, el 2011, que el llibre es va tornar molt, molt popular a Japó després de predir amb èxit el gran terratrèmol i tsunami del Japó del 2011. Això va provocar que alguns teòrics de la conspiració van començar a difondre informació falsa sobre Ryo Tatsuki, relacionant-la amb algun tipus de sinistre organització que va desencadenar el terratrèmol de manera intencional i artificial amb l'objectiu de controlar el creixement de la població. La portada del llibre il·lustra una jove, presumptament l'autora, a la qual es veu plorant, tapant-se un ull, l'ull esquerre amb la mà. A la part superior, l'artista mostra una selecció de 6 pàgines del diari de somnis que va mantenir l'autora des de 1985 fins a 1999, temps en el qual assegura haver viscut aquest tipus de somnis. Títols com Erupció de la muntanya Fuji, Princesa Diana o El meu propi funeral es poden veure a les pàgines del diari il·lustrades a la portada del llibre. En dues ocasions diferents, Ryo Tatsuki va somiar que l'estrella de rock favorita de la seva millor amiga, que va resultar ser Freddie Mercury de Queen, va morir aquest mateix dia, 15 i 10 anys després, respectivament. Segons el seu diari, en els somnis també va predir que es faria una pel·lícula en memòria de l'artista, la qual cosa va passar el 2018 amb Bohemian Rhapsody. El 2 de gener de 1995, Ryo Tatsuki va experimentar un altre somni premonitori que va descriure el diari amb els termes «La terra s'esquerda Kobe», 15 dies o 15 anys després, el gran terratrèmol de Hashiwashi va sacsejar Kobe 15 dies després, el 17 de gener, en el que es va convertir en un dels terratrèmols més devastadors registrats a la regió. Es diu que 20 persones que coneixien la premonició de Ryo Tatsuki es van salvar. La mangaka em va explicar que aquest somni era bastant borrós i difícil de recordar, però va escriure la nota «Diana, morta», en el seu diari tan aviat com es va despertar, a més de dibuixar la dona morta que va aparèixer en el seu somni. L'11 de març de 1996 va somiar amb la catàstrofe que algun lloc de l'est del Japó al març del 2011. Inicialment va decidir publicar-ho en una revista el 1996 perquè la gent pogués conèixer la seva premonició abans que passés, i 3 anys després, el 1999, va esdevenir una de les històries manga d'aquest llibre. El 2020 Tatsuki va decidir jubilar-se 5 anys després d'haver tingut un somni que descrivia en el seu diari com El meu propi funeral. Es va adonar que el funeral es referia a la fi de la seva pròpia carrera com a artista de manga. En el moment en què ho deixa, doncs, aquell artista havia mort. En fi, perquè veieu, el tema dels somnis que és recurrent i de tant en tant va passant. I fixeu-vos que aquí, el 1995, la Tatsuki va escriure al seu diari «Un virus desconegut arribarà al 2020». Desapareix després d'assolir el seu punt màxim a l'abril i tornarà a aparèixer 10 anys després. Per tant, doncs, bueno, no sabem ben bé si és que tornarà a aparèixer aquest virus o és que està fent referència a virus anteriors, com dèiem, com hem vist, com hem vist aquests últims mesos, virus de la mateixa, amb la mateixa arrel que la Covid-19 que fa una dècada, doncs, que pul·lulen pel planeta. En fi, Tatsuki, el tema aquest dels somnis fa una mica de mal rotllo sempre. Ryo Tatsuki, doncs, una visionària, podria ser, doncs, la nova Nostradamus, però en versió manga. Anem a escoltar un trosset més de Discreet Music, de Discreet Music de Brian Eno. Doncs endavant! I recta final del programa, recorda, Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol, aquí cada setmana els dijous a 11:15 de la nit. I si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda, amb un servidor, el Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol. Recta final amb l'última notícia, perquè els documents, recordeu aquells documents de la CIA que doncs es van començar a publicar fa uns dies, fa poques setmanes, en els quals doncs sorgien noves teories, es desvelaven nous casos relacionats amb el món de la ufologia. Doncs aquests documents de la CIA revelen que científics han assegurat que l'esdeveniment de Tunguska va ser provocat per un ovni. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Doncs, sí, fa, com acabem de dir, fa unes setmanes la CIA va desclassificar diversos milers de documents antics, un cop més, gràcies als esforços de Black Bolt, però un document en particular esmenta la possibilitat que l'esdeveniment de Tunguska va ser causat per ovnis. Les dues pàgines en qüestió descriuen una investigació particular sobre l'esdeveniment Tunguska de la dècada de 1960 per la part de la Unió Soviètica. Aborda la història dels albiraments ovnis, però enfatitza l'explosió de Tunguska com el fenomen ovni més notable de la història. El punt focal d'aquest document desclassificat són un parell de frases que descriuen el vol del meteorit Tunguska, basat en l'anàlisi d'observacions de tot el territori soviètic i investigacions addicionals. Es creu que l'objecte de Tunguska va realitzar una maniobra mentre queia del cel. L'arxiu de la CIA continua amb l'opinió dels autors que si el govern confirma que l'explosió de Tunguska va ser un ovni, plantejaria una varietat de nous problemes importants a tot el món. L'autor expressa la seva preocupació que si es confirma l'existència d'extraterrestres portaria caos i fatalitat. El document acaba suggerint, gairebé obligant, que totes les afirmacions sobre ovnis relacionades a l'explosió de Tunguska han de descartar i oblidar. Segons l'autor de la investigació, ha de ser estrictament científica i no hi ha lloc per a res extraordinari. Amb tot el document desclassificat de la CIA demostra que un ovni va ser el causant de tal explosió. Desafortunadament, mai es va confirmar oficialment que el bòlit de Tunguska realitzés una maniobra, però en base a aquest document doncs, queda clar que va ser així. En fi, Tunguska, doncs allò que sempre s'ha sospitat, finalment era realitat. El que passa que com que han passat tantíssims anys, han canviat les generacions, doncs sembla que ja no importa doncs, absolutament res. Amb això ja juguen els nostres governs, amics i amigues. Quan passen les generacions, la gent se n'oblida de tot i sembla que problemes que en el seu moment haguessin estat autèntiques bombes de rellotgeria, doncs en l'actualitat són autèntiques merdes del passat. Només són importants per nosaltres que ens agraden aquestes coses. En fi, ens veiem la setmana vinent. Sí, això ha estat tot, eh? It's the time of the season. I sí, senyors i senyores, it's the time of marxar-se, ja sabeu, fins la setmana vinent, que portarem moltíssima més cosa, i fins llavors sigueu bones persones, maques, macos, ens veiem, ens escoltem dijous de la setmana vinent a 2:15 de la nit, aquí a Canal 20 Ràdio, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 5:45 de la tarda, amb un servidor, Dani Castillo, fem-nos companyia, abraçades, petons, i fins que arribi el moment, doncs, que ho passeu molt bé, d'acord? Apa, adeu! What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time.